Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució. Segur que heu sentit la notícia groc. La IA de la xarxa X, propietat d'Elon Musk, és a l'ull de l'huracà perquè permetia despullar persones reals i mostrar-les de manera sexualitzada. Com és lògic, això ha generat una enorme polèmica perquè aquestes imatges es van generar i es van difondre sense consentiment i sovint també protagonitzades per menors d'edat, molt preocupant. I oients del Revolució, països com el Regne Unit han reaccionat amb contundència i han il·legalitzat crear aquest tipus d'imatges, i països com Indonèsia o Malàsia directament han patat a groc d'Elon Musk. Veurem, n'estic segura, en moltes situacions semblants a partir d'ara. La IA està obrint unes portes on tothom hi transita, però sovint sense els coneixements i la regulació per fer-ho correctament. Caldrà estar molt atents perquè, com sempre diem, el problema no és la tecnologia, sinó l'ús. L'ús, oients, que se'n fa i en mans de segons qui aquest ús pot ser molt i molt perillós. I està en joc el futur de tots, dels nostres fills, de les nostres filles. I si ens deixem passar moltes coses, no? Potser hi haurà un moment en què ja no hi serem a temps. What doesn't kill you makes you stronger. I avui amb el Carles Planes, periodista de tecnologia del Periódico de Catalunya i col·laborador aquest any d'aquest programa, en parlarem de groc i del que en pensa ell sobretot aquesta polèmica, però també ens avançarà, atenció, les grans novetats tecnològiques que ens porta aquest any que acabem d'encetar el 2026. Preneu nota de tot el que ens explicarà el Carles. Sabeu què és Cassandra Conference? Doncs atents perquè explicarem els temes que es tractarà en aquest programa avui. També parlarem dels riscos dels ciberatacs i sobretot de quines eines tenim per fer-hi front. I acabarem el programa coneixent una idea tecnològica emprenedora per ajudar els estudiants de formació professional a través de videojocs. Ara cada cop també els instituts ja estan treballant amb videojocs per aprendre professions, sí. Ja sabeu, els dissabtes a l'API Web, sempre nou capítol, també els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el futur? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
A la història de la humanitat hi ha moltes dades claus. Si ens fixem en la història de la tecnologia, trobem, per exemple, que el 1440 apareix la impremta. El 1804, la primera locomotora de vapor. El 1969, l'origen del que serà Internet. El 1973, el primer mòbil. El 2004, les primeres xarxes socials. O el 2022, l'inici de la popularització de la intel·ligència artificial. Ara ens volem preguntar si aquest 2026 hi haurà alguna novetat tecnològica que farà que aquest any passi o no a la història. I ho fem amb el Carles Planes, que s'explica molt bé i ens agrada molt, per això col·labora en aquest programa. És periodista expert en tecnologia del Periódico de Catalunya. Què tal, com estàs?
Molt bon any, molt content de seguir també 2026.
Molt bé, jo també. Carles, a veure, passarà la història el 2026 per alguna notícia? Sí o no? Tu creus?
És molt difícil vaticinar-ho, i més quan vam veure que el dia 3 de gener, de cop, Trump va fer l'operació aquella militar a Venezuela, és a dir, que poden venir moltes coses inesperades. Pel que fa a tecnologia, jo crec que serà un any en el que veurem, malauradament, un increment de l'impacte social que està tenint la intel·ligència artificial. Clar. Veurem com sí que hi ha una major adopció probablement entre empreses, però també, com mencionaves abans, no?, en el cas de Groc, veurem com la pressió que tenen les empreses d'intel·ligència artificial per rentabilitzar el seu negoci, per fer que les inversions que estan fent tinguin un retorn, les pot portar a fer moviments més, més arriscats que al cap i a la fi perjudiquin a la societat. Groc és un clar exemple d'això.
El Carles avui ens explicarà què serà tendència al 2026, però abans volia parlar amb tu d'aquest tema d'actualitat, Groc, la IA de la xarxa X, propietat, com sabeu, d'Elon Musk, no? Que permet espullar persones reals i mostrar-les de manera sexualitzada. I, evidentment, doncs això afecta a homes, dones, menors d'edat, països, com deia a l'inici, el Regne Unit ha reaccionat, Espanya, de moment, no ha reaccionat. Què creus que passarà amb això? Perquè, clar, tenim un problema. Jo no sé si ho hauríem de vetar-ho o no. Què creus?
Aviam, queda clar que és una problemàtica majúscula, més quan el que s'està fent és utilitzar per despullar de forma il·legal i sense consentiment a majoritàriament dones, que sempre són les víctimes d'aquests casos, i també de menors d'edat. Crec que la problemàtica és més gran quan es tracta de menors d'edat, bàsicament perquè això porta més països a intentar regular-ho. Els Estats Units mateix també han dit que investigaran aquest cas. Molts països estan optant per intentar posar-hi portes, però cal pensar que al cap i a la fi això és un negoci. I Elon Musk aquí el que vol fer és diners, és captar,
vol
captar més usuaris. Llavors s'ha parlat de que ha restringit l'ús d'aquest tipus d'eines. Ell s'ha defensat dient que, doncs, que ell no és el responsable del que es faci, de l'ús que es faci de la seva tecnologia, però al cap i a la fi, si tu tens un generador d'imatges que permet despullar gent i tu després, diguéssim, te'n vanaglòries, dius lo potent que és i fins i tot utilitzes aquesta intel·ligència artificial per sexualitzar personatges, clar, perquè el masca...
Perquè expliquem un moment als oients, és a dir, jo poso ara una foto de la Chantal a Groc i tu, si vols, ara, Carles, podries fer una foto amb la meva cara despullada?
Sí, el que podríem fer és agafar una imatge teva que hagis pujat o que no hagis pujat, però que jo pugui tenir i la pugui pujar jo, i demanar-li a Groc que et despulli. Llavors, no et despulla completament, potser et deixa en biquini.
Em deixa en biquini. Sí. Llavors, això, tu, Carles, pots agafar la foto de la Chantal del Revolució i penjar-la a Twitter en biquini i després ho poses a Instagram.
Sí,
fer-ne el que vulguis. I això de vulguem, però del president Illa o de qui vulguem?
Tothom, de tothom qui vulguis. La qüestió és que hi ha molta gent que ho està utilitzant doncs, per casos de porno venjança, també per porno fotografia infantil, etc, etc. I aquí el problema és que s'ha parlat de que
Musk... Això és tremendo, eh?
Clar, ho és.
Clar, poden estar els nostres fills i filles aquí,
ho és, però arriba el punt que si es prenen mesures legislatives fortes per evitar que això passi, o el que acabarà passant és el que estem veient, que Musk diu que ha restringit l'accés, però no ho ha eliminat. L'únic que ha fet és que això estigui accessible per usuaris de pagament. Per tant, si tu pagues una subscripció a X, pots seguir despullant de forma il·legal a qui vulguis.
Si pagues, pots despullar. Això és el titular, també, del senyor Elon Musk. Déu-n'hi-do, aquest senyor, eh?
Tot per la pasta.
Jo, tot pels diners, jo, de veritat, eh? M'agradaria entrevistar-lo un dia. Li tindria tantes preguntes. Però no m'agrada el que fa. Llavors, no sé si em donaria l'entrevista, eh, Carles?
Probablement no.
No ens la donaria. Bé, parlarem d'Elon Musk, però no volem que això li posem un semàfor vermell, eh? I no ens agrada el que ha fet a Groc i no ens agrada gens que despulli a qui li doni la gana, pagant, i que a mi o el Carles ens posin biquini o el meu fill o la meva filla. No ens agrada. I ho volem dir des del Revolució. Però també tenim altres notícies aquest 2026. Dispositius. A veure, què destacarem? Tenim el març al Mobile, recordem, arribarà el Mobile a Barcelona. Què és la tendència? Mòbils plegables, no? Què em diries?
Doncs avui volia parlar de tendències i queda clar que 2026 segur hi haurà una aposta cada vegada més gran per les ulleres intel·ligents. Les companyies de smartphones porten anys intentant investigar quin serà el dispositiu que succeirà a l'smartphone. No està del tot clar, però hi ha una aposta clara per aquest tipus de dispositius d'ulleres, de cascs de realitat virtual, i això es veu majoritàriament empès per l'èxit modest que ha tingut aquesta associació entre Meta i Ray-Ban, que ha fet que doncs, es vegi el potencial, no?, que pot tenir, no? I cada vegada més empreses estan apostant doncs, per aquest tipus de visió de futur, no? Treure'ns el mòbil de la butxaca per passar a tenir com un mòbil integrat a la cara. Google, Samsung està treballant també amb ulleres. Apple va llançar fa un parell d'anys les Apple Vision Pro, que són aquest casc de realitat virtual que és menys lleuger, és molt més pesat.
A mi t'he de dir que mereix una mica. És a dir, jo ja no sé si m'he fet gran, però a mi aquestes ulleres i el mòbil i que totes les dades les tingui aquí, a mi m'atabala.
Totalment. I a part que ha sigut un fracàs en ventes, ha sigut un fracàs en ventes,
ja. Apple
no ho ha reconegut ben bé, però les xifres parlen per si soles, però tot i així veiem com les empreses aposten cada vegada més per intentar, doncs, crear algú.
A tu t'agraden o no?
No sóc molt fan, no ja. Sóc molt fan, perquè sincerament arriba un punt en el que si nosaltres ja ens veiem enganxats cada dia a anar obrint el mòbil, que moltes vegades el treus de la
imagina't
butxaca,
aquí,
no saps per què l'has desbloquejat.
Llibres, quina marejada, jo crec que mareja.
Sí, jo no
ho han pensat bé del tot, eh?
És a dir, és un dispositiu molt potent, la Ray-Ban Meta, doncs, s'ha de dir que tècnicament és un producte molt bo, però alhora planteja, doncs, moltes problemàtiques, no? No només el voler portar un ordinador incrustat a la cara, sinó també els potencials perills de privacitat que això té, no? Imagina que pots anar gravant a qui vulguis sense que la gent ho sàpiga.
Igual que el mòbil plegable, no? Que no acaba de trobar el seu espai, tampoc.
El mòbil plegable no acaba de trobar el seu lloc, però 2026 podria ser l'any en el que realment guanya més pes, sobretot perquè s'està rumorejant amb força que Apple podria treure definitivament el seu iPhone plegable, que porta fa molts anys que s'està comentant aquest tema, no? Que seria com un iPad petit. I el que sí que veiem és que en els últims anys hi ha hagut empreses com Google i Samsung que estan comercialitzant mòbils plegables. Cada vegada que anem al Mobile World Congress, doncs, realment val la pena veure'ls i tocar-los, són molt curiosos i són un prodigi tècnic, però segueixen sent un producte de nínxol. No estan aconseguint que es converteixin en un producte de masses, bàsicament perquè són molt més cars i per l'usuari de carrer, per entendre'ns, doncs no aporten una millora substancial.
Dius que hi ha una cosa que et faria gràcia que passés a la història, els mòbils tontos. Què vols dir amb això? Defineix, sí. Què vols dir mòbil tonto?
Sí, doncs és a mesura que hi ha hagut aquesta tendència a adoptar l'smartphone i que també hi ha una creixent consciència social sobre els perills que això pot tenir, especialment entre els adolescents. Aquí a Catalunya hi ha molta consciència sobre això. També estan proliferant els mòbils que no incorporen internet, que no incorporen xarxes socials, no? aquests anomenats telèfons tontos, que seria, bàsicament, si pensem en un Nokia antic en el que tenies només l'Snake i els SMS i les trucades. Pensar en aquest tipus de mòbil, no?
A mi m'agradaria tornar, jo de veritat, eh? Mira que em dedico al món TIC, eh? No, sóc una dona TIC, però a vegades tinc saturació de ser tan digitals, no? I també està bé, no?
Sí, això...
Apagar o fer apagades.
Totalment.
Programades.
I crec que és una necessitat social creixent, que hi ha empreses que estan detectant aquesta oportunitat, i hi ha una empresa catalana que es diu Balance Phone.
Sí, que els vam entrevistar, sí.
Doncs que està intentant...
Recordem què fan.
Doncs comercialitzen aquest tipus de mòbils. Ells no creen el mòbil, és un mòbil de Samsung que ells compren de fàbrica, per entendre'ns, i li afegeixen un sistema operatiu que bàsicament transforma el teu mòbil, doncs, en lloc d'una pantalla amb colors i tot d'estímuls que cridin la teva atenció, amb una única llista en la que, doncs, no tens accés ni a xarxes socials, ni a videojoc, ni a postes, ni a plataformes de streaming, però sí que pots utilitzar el correu, pots tenir imatges, cercar internet, certes funcionalitats limitades, doncs, que acabin reduint l'ús diari que fem del mòbil.
Abans de passar a cotxes autònoms, alguna cosa més que volies afegir dels mòbils, Carles?
Sí, quan parlàvem d'aquests mòbils tontos, estava llegint ara fa uns dies el New York Times, parlava que amb tendències, per molt que hi hagi un creixent interès en reduir la dependència tecnològica, pot ser que la gent que acabi adoptant els mòbils no intel·ligents sigui també un identificador d'estatus, en el sentit de que només certa gent pot no estar pendent tot el dia del mòbil. Desconnectar-se, hem arribat a un punt socialment que desconnectar-se és gairebé un privilegi.
Ja, però està bé, eh? També fer aquesta desconnexió i sobretot els que som pares, no? I que som exemple dels nostres fills i filles, i si no volem tenir els nostres fills i filles connectats, doncs ens passa això. Més coses. 2026 serà l'any que s'omplin les carrers de cotxes autònoms. Explica'm això, perquè jo això ho hem provat a San Francisco, amb Waymo, ens va agradar molt, amb Zoox, i aquí trigarà. On dius que estaran?
Aquí tardarà un pèl més. El que estem veient ara mateix és aquesta batalla industrial i tecnològica entre Estats Units i la Xina, que... BYD va superar l'any passat a Tesla, qual ja és una fita importantíssima, i com moltes vegades veiem que els desplegaments es fan allà abans, no? Tu parlaves de Waymo, que estava a Los Angeles i a San Francisco, ara arribaran aquest 2026, han promès que arribaran a Londres, o sigui, ja posaran un peu a Europa, i veurem també com cada vegada aquest tipus de cotxes autònoms o semiautònoms arribaran més aquí. Fa uns mesos vaig estar a Tallinn, Estònia, per parlar amb el director executiu de Bolt, que és l'Uber d'Europa, per entendre'ns, i em va dir que el 2026 serà l'any en què ho desplegaran a Estònia i a Itàlia. Estònia i Itàlia, és molt probable que veiem ja robotaxis o cotxes autònoms. A Espanya jo crec que s'haurà d'esperar perquè és un país en el que la legislació ho fa més difícil, però bueno, podria ser que, no sé si 2026, però més endavant que arribin els cotxes autònoms aquí.
A Nvidia, que vam entrevistar un català, ha anunciat aquesta setmana processadors que permeten construir vehicles autònoms que raonin com si fossin humans, amb una aliança amb Mercedes-Benz. Aquí, a San Francisco, els van provar. Mm-hmm. A Catalunya, a Espanya, ha autoritzat, és veritat, a Tesla, proves?
Sí, a Espanya, a finals d'any passat, la DGT va autoritzar a Tesla per poder fer proves limitades amb cotxe a certes carreteres. Això no vol dir
Tesla,
que...
Tesla, recordem, empresa d'Elon Musk. Sí. Del senyor que fa això de groc, de les imatges, de despullar, doncs també té cotxes i Tesla, digues.
Sí, és que té molts negocis i alguns negocis que semblen gairebé inevitables, no? Doncs res, la DGT va autoritzar Tesla perquè pugui començar a fer proves, que no vol dir que comencem a veure cotxes autònoms a les nostres carreteres, això no passarà, sí que hi haurà experimentacions de forma limitada en les carreteres, que seria el primer pas a que Tesla i altres companyies de cotxes autònoms poguessin desplegar flotes a Espanya a Catalunya, però jo crec que això ja seria 2027 o passats.
Passats, eh? Jo crec que va una mica més per llarg, eh? Sí. Més coses que ens portarà aquest 2026, parlant robots equipats amb IA, què? Amb la robòtica millorada, hem vist també a CES Las Vegas, que hem estat seguint, no? S'ha parlat als Estats Units molt de robòtica. Tu creus que en parlarem més? Avançarem? Perquè jo sempre dic que portem molts anys fent la revolució ja, que amb la robòtica del 2017 al 2026 no s'ha avançat tant, no?
El que s'ha avançat probablement és en llocs en els que no hem vist tant. És en la robòtica, desplegaments de naus industrials, per part d'empreses. Sí. Aquí sí que és molt, l'únic que el que veiem...
Robot braç, no?
Clar, sí. El que no veiem, el que veiem més és quan aquestes fires veiem el desplegament de robots humanoides, sí. No? Que són els que a vegades ens criden,
com a reclam, sí.
Ens criden més l'atenció. També és cert que el seu desplegament, de nou, estem veient com, sobretot a la Xina, sí que s'estan utilitzant més. Però no diria que 2026 serà l'any en el que arribaran. Sí que es aniran llançant, no hi haurà una adopció massiva com moltes vegades se'ns vol fer creure. El que també és crucial és veure que les empreses que els estan impulsant doncs els estan llançant robots, sobretot doncs, per acompanyar a majors d'edat, que se sentin sols, també a menors. O sigui, acaba reflectint dos problemes socials, que és la crisi de soledat i l'altre és la falta de temps.
Bombolla de la IA 2026, què creus que passarà amb aquesta bombolla?
És molt difícil, hi ha molta gent que parla de que explotarà, hi ha gent que no. El que queda clar és que aquest any serà l'any en el que Anthropic i OpenAI molt probablement sortiran a la borsa. Per què? Perquè necessiten accés a més finançament per poder seguir, diguéssim, inflant els seus projectes, i això també portarà una major pressió, no? Major pressió perquè aquestes companyies tinguin resultats. Ara per ara el negoci de la intel·ligència artificial es desangra.
Estan números vermells?
Estan números vermells. OpenAI és molt probable que no obtingui números verds fins 2030. Anthropic diu que...
Amb les subscripcions no guanya, eh?
No guanya. Hem de pensar que la inversió que estan fent en creació de centres de dades i en l'entrenament d'aquests models de llenguatge que hi ha darrere de ChatGPT, per exemple, és caríssim. És a dir, són xifres...
Té més despesa que ingressos.
Són absurdes, sí, i de forma grotesca, et diria. O sigui, això pot ser que porti a que empreses com Anthropic o OpenAI puguin perillar més que no pas Meta o Google, que al cap i a la fi doncs, viuen de la publicitat i ja tenen un negoci multimilionari darrere i es poden permetre cremar diners.
La gent que ha utilitzat ChatGPT no és conscient que l'empresa que està fent servir ChatGPT, que l'empresa no guanya diners, no és conscient, no? Jo crec.
No, i el fet de no guanyar diners també porta que hi hagi una situació cada vegada més desesperada també per part de l'empresa, i que això pugui portar-los a comercialitzar serveis de ChatGPT que tinguin un major risc social, no? Per parlàvem abans de Groc.
Però van fent negocis, és a dir, l'altre dia van fer un tancament amb Apple, no? És a dir, es van alimentant, les empreses tecnològiques estan alimentant a OpenAI, no?
Sí, les estan alimentant, però clar, si veiem que OpenAI llença, ara veiem un ChatGPT que convida els usuaris a compartir el seu historial mèdic, això probablement tindrà un impacte social potent, tant per la seguretat com per la privacitat, com per qüestions de desinformació. També hem vist a finals de l'any passat com ChatGPT es va obrir a que pogués tenir converses eròtiques amb els usuaris premium. Jo crec que aquesta pressió portarà que
això
les empreses...
Això és per generar més diners, eh? És a dir, sí, que el sexe entri a ChatGPT és per guanyar més diners.
Completament. O sigui, el que mou internet és la publicitat i el sexe. Llavors, probablement les dues...
Això és un titular, eh?
Probablement
les... El que mou internet és la publicitat i el sexe.
Són els dos negocis, i probablement els veurem integrats, a ChatGPT durant 2026. El Converses Eròtiques ja vam veure que ho van desplegar a finals de l'any passat, i és molt probable que aquest 2026 comencin a incorporar publicitat dins de ChatGPT.
Ho has provat, de les converses eròtiques, o no?
No, la veritat és que...
Tampoc, eh?
La veritat és que...
No, si hi ha algun oient que ho ha provat, que ens ho expliqui, però està clar, per anar acabant, ja, estem fora de temps, està clar que et preocupava, perquè les empreses d'intel·ligència artificial, aquesta bombolla, s'inventaran coses que afectin la nostra societat i els nostres valors?
Sí, jo crec que estem veient que per molt que els models cada vegada siguin més potents, hi ha una qüestió inherent, que són aquestes al·lucinacions, segueixen fallant. Ho parlava fa relativament poc amb el Ramon López de Mantras, que és pioner de la investigació n'hi ha aquí,
sí,
a Catalunya.
Sí, que l'hem entrevistat, és amic, sí.
I ell mencionava, deia, els problemes dels errors seguiran persistint i, per tant, o hi ha una major consciència social que el que estan escopint aquests models de llenguatge, doncs moltes vegades pot ser equivocat, per molt que ens puguin ajudar a productivitat en altres tasques, o l'impacte social serà cada vegada major.
Molt bé. Doncs, sobretot, relacions íntimes amb la intel·ligència artificial, un altre tema que també tocarem. Hem d'anar acabant ja. Carles Planes, com sempre, un plaer escoltar-te. Veurem que ens arriba de novetats tecnològiques, però avui els oients, amb el Carles Planes hem fet un resum intens. I atenció, perquè si no es guanyen diners, clar, coses passaran, no? I segurament buscaran fer un negoci, que ja està passant amb Groc, no? De manera que no ens agrada gaire, no?, el que està passant, però bé, aquí seguirem fent periodisme i explicar-ho. Gràcies, Carles.
Gràcies a tu.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
Jared Kutilovsky, el creador del famós servei de traducció automàtica Deeply, ha fet un pronòstic clar. D'aquí 3 anys, quan fem una reunió amb gent que parla diferents llengües, tothom podrà fer servir el seu propi idioma i no hi haurà cap problema per entendre'ns. La IA farà la feina i permetrà una comunicació perfecta, es parli la llengua que es parli. Estem davant d'una enorme revolució i la tenim a tocar. Molt contenta que avui ens visiti, ja el coneixeu, el Daniel Altimiras, és president d'Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Què tal? Com estàs, Daniel?
Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Molt bé. A veure, què et sembla, Daniel, aquesta predicció de què parlava Anna? Ara la IA ja permet traduccions automàtiques cada vegada més precises, però diu que d'aquí 3 anys ja serà generalitzat. Què et sembla? Estàs d'acord?
Totalment. La veritat és que estem vivint una evolució molt ràpida de l'àmbit de la intel·ligència artificial i sobretot en les aplicacions basades en aquests models de llenguatges massius, no? Això ens permetrà poder sostenir unes converses cadascú en el seu idioma amb eines molt eficients de traducció en temps real, i és una miqueta el que comentaves, no? O sigui, totalment d'acord.
Clar, es podran fer negocis més ràpids, perquè si vols vendre alguna cosa a Xina, per tant, traducció amb IA i més ràpid. Important, Daniel, 4 i 5 de febrer, que ja s'acosta. Són dates que ara mateix segur que deus tenir subratllades, en vermell a la teva agenda. Què passarà aquests dies?
Molt, molt important. Són unes dates molt destacades per nosaltres, perquè tindrà lloc la Cassandra Conference, que lidera Eurecat, però amb una visió totalment internacional, no? Compta amb el suport de més de 200 institucions supranacionals, ONGs, universitats i altres centres de recerca. És una iniciativa que s'enfoca en efectes sociopolítics del canvi climàtic, com la salut, la migració i els conflictes, cercant solucions científiques i tecnològiques aplicades.
Molt bé. Què es parlarà, no? no? Perquè aquesta conferència, Cassandra, amb els temes de tecnologia, ciència, és a dir, què es debatrà aquest any 2026, és en línia, per tant, es pot apuntar, i sobretot relacionat amb notícies que no paren de sortir al context geopolític, no? Temes de tecnologia, què destacaries?
Els correcte, temes que seran... amb aquest 2026 el que es parlarà és realment del resultat dels problemes identificats en les dues edicions anteriors. És a dir, això va començar el 2021 davant d'aquesta evidència del canvi climàtic i que acceleraria l'aparició d'aquests efectes sociopolítics complexos perquè la nostra societat no pot ignorar. Llavors s'han estat elaborant a través d'aquesta plataforma internacional com gestionar-los, i és el que es debatrà tant el dia 4 com el dia 5.
Molt bé. Per tant, temes d'innovació, temes de tecnologia. Està clar que el món ha canviat molt des de la primera edició, ja fa 5 anys, d'aquesta conferència, Cassandra, i s'han pogut implementar decisions o tecnologies que s'han anat dient? És a dir, al final escoltem conferències, però després aquestes decisions s'apliquen, sí?
Aviam, aquí està justament el que en aquesta edició tractarem, no? És com posar en relleu aquest paper essencial del lideratge femení, la gestió de l'aigua, la custòdia ambiental i la resiliència climàtica inclusiva, i promourà un model de llenguatge polític transformador, que és el que es va ser identificat en les primeres edicions, com et deia anteriorment, no?
Avui a la secció Tecnòpolis de Carles Planes, el col·laborador del Periòdico de Catalunya, a l'inici del programa parlàvem d'algunes novetats tecnològiques d'aquest 2026. Segur que com a expert en tecnologia i tens coses a afegir, no? Em diries, per exemple, en la quàntica, serà un tema difícil d'explicar però important, no?
Totalment. La quàntica és allò de que realment s'estan fent avenços molt importants, amb el que fins i tot grans empreses tecnològiques, com és el cas d'IBM, per exemple, ja ha anunciat, no?, un full de ruta que contempla tenir un ordinador quàntic de 1.000 qubits a finals d'aquesta dècada. Per mi, jo expert de res, com et deia, un gran equip de gent a Eurecat, perquè realment ells són els experts. Però la veritat és que sí que s'estan produint avenços molt importants, i que això es permetrà el disseny i la implementació d'aquests qubits, que són els elements essencials d'un computador quàntic, complexos alhora i que es poden construir a partir de tecnologies diverses, com poden ser la fotònica, superconductors o d'altres, no?
Clar. Per tant, robòtica, quàntica, biotecnologia... I això és la quàntica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, no? Abans semblava ciència-ficció, és realitat. Per als que no hi entenguin, explica'ns això de la quàntica amb alguns exemples d'aplicacions, no? Que ens poden fer servir, doncs, amb casos, no? De farmàcia, de finances, logístic, perquè es pugui entendre.
Totalment. Mira, jo t'explicaré. L'avantatge quàntic, és a dir, en el moment en què un ordinador quàntic supera les prestacions d'un ordinador convencional dels que coneixem fins ara, doncs es poden fer proves, pilot i casos d'ús amb els sectors, com deies, no? Farmacèutic, finances i logístiques. Seguint amb aquest equipament quàntic, ja sigui real, o emprant uns emuladors quàntics o un digital annealer, que, per exemple, Eurecat té previst de posar en marxa al llarg d'aquest 2026, amb el que hem rebut una col·laboració en part del seu finançament per la Conselleria de Recerca i Universitats, això permetrà, doncs, que realment es puguin abordar problemes optimitzacions complexos i que avui en dia no es poden solventar, que involucren moltes variables, com per exemple optimitzacions de rutes logístiques, i així minimitzar els temps i els consums energètics.
Clar. Entra, no?, sectors també farmacèutics, finances, logística... Més qüestions que volem parlar amb tu. Aquest 2026 serà l'any de la IA agèntica, els agents d'intel·ligència artificial, que n'hem parlat moltíssim, no? És a dir, una IA que ho hem explicat, que pren decisions, que té autonomia pròpia en funció d'allò per la qual està programada, no? Em diries que amb això, Daniel, per les empreses, indústries, veurem grans canvis en aquest sentit? Sí.
Molt, molt, perquè fins i tot feies la menció tu ara del sector industrial, no? Més aviat, el sector industrial ja fa temps que va començar a incorporar, doncs, tota una sèrie de suports, d'ajuda, vehicles autònoms, drons, braços robòtics industrials, i ara el que està començant és que aquesta intel·ligència artificial agencial, que són els que ara els agents d'intel·ligència artificial poden interaccionar entre ells de forma automatitzada i segura, es transformin en el que és la intel·ligència intel·ligència artificial física. Què vol dir? Pues que és una forma d'intel·ligència artificial capaç de percebre, raonar i actuar en el món real mitjançant aquest element físic que et deia de robots o d'altres elements com drons o braços robòtics, no?
Val. Per tant, si et demano que em posis exemples d'aquestes, em diries, els drons, robots, i quin més em destacaries, Daniel?
Pues el que et deia, els vehicles autònoms, per exemple, no? Que cada vegada més estem amb la logística, a veure com minimitzar riscos, conflictes, accidents, doncs també és una altra de les línies amb les quals, doncs, fins i tot amb la logística, per exemple, es va implementar en el port una sèrie de que fins ara els elements anaven amb sendes marcades, i ara ja és la pròpia intel·ligència artificial qui marca aquestes sendes perquè els elements de grues o altres elements es moguin sols per dintre del port.
Clar que sí. Un altre tema que volem tocar amb tu, gestió de residus, no? Uh-huh. Perquè la tecnologia ens permet que aquesta gestió de residus tan important pel nostre planeta es faci millor, no? I també veurem canvis en aquest sentit, no?
Forces canvis, perquè realment és un dels puntals dins del marc de l'economia circular, no? El que hi hagi aquest estalvi de recursos i la descarbonització. Això obliga a tenir una gestió adequada de tots els nostres residus. I llavors, doncs, com una nova tendència tecnològica per aquest 2026, jo crec que podem trobar les tecnologies termoquímiques per a aquesta gestió de residus. Què vol dir això?
Què vol dir? Doncs obtenir... Perquè és un concepte no fàcil, eh?
No. Jo crec que dintre de la innovació s'incorporen nous termes que al final, pues, és allò que la societat ha d'anar captant, no? Són unes tecnologies que permeten obtenir productes d'alt valor, com poden ser biocombustibles, biomaterials i gasos, amb un alt poder energètic i que contribueixen a promoure una bioeconomia circular i aquesta descarbonització de la societat, no?
Molt bé. Per anar acabant, l'ús de la intel·ligència artificial en molta indústria dels aliments, no? Mm-hmm. També està canviant, no som conscients, no? Però està canviant en aquest cas, no?
Força. O sigui, la intel·ligència artificial, a través de tecnologies òmniques i la tecnologia alimentària, impulsen plegats aquest desenvolupament d'ingredients i d'aliments finals. Aquest avenç conjuntament permetrà obtenir uns productes més segurs, escalables i amb uns perfils nutricionals més adequats a les necessitats de la societat.
Bé, sobretot el tema de la nutrició, que cada vegada sabem molt més, no?, què és saludable, què no és saludable, i podem tenir fins i tot una nutrició molt més personalitzada, no?, com hem parlat a vegades amb la telemedicina, doncs, no?, que sigui també més personalitzat, no?
I apareixen a vegades manca de certes proteïnes i certes proteïnes alternatives, i tots aquests elements, doncs, són, jo crec, base del futur.
Clar. Molt bé, doncs, escolta, Daniel, contenta que hagis passat de nou per Revolució, no?
Gràcies.
Hem après bona part de tot el que has plantejat, s'ha girat feina, no? I per tant, a explicar sobretot també, i estarem atents a tot el que es digui en aquesta conferència online, no? Cassandra, que parlareu també d'innovació, del que serà tendència. Està clar, que la intel·ligència artificial en diferents sectors anirà canviant, i per tant és important, ens afecta els residus, també ens afecta a la indústria alimentària i la robòtica, que jo crec que també serà protagonista. Volies afegir?
Sí, totalment. Daniel. Del Cassandra, jo us deia que no ho hem comentat, són els dies 4 i 5 de febrer. La primera sessió és totalment online, és gratuïta, es pot obrir les inscripcions a través del portal del Cassandra per si algú s'hi vol incorporar, i el dia 5 sí que serà presencial al petit comitè Eurecat Barcelona amb membres d'antics caps de govern i així, que llavors, doncs, bueno, seran amb dues forces enriquidores.
Molt bé, doncs escolta, el coneixement no ocupa lloc, per tant, a aprendre. Moltes gràcies, Daniel.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. L'Àgora Digital.
Yeah. Atenció a la xifra, perquè quan la vaig saber quasi caic de la cadira. Cada any a Catalunya es produeixen uns 7.000 milions de ciberatacs a entitats públiques. Ho heu entès bé, quasi 7.000 milions d'atacs, i aquí hem de sumar els atacs que reben les empreses privades. Dit això, ara us dic l'altra cara de la notícia. La gran, gran majoria d'aquests atacs queden a no res i ni passen a la categoria d'incidents. Això vol dir que tenim grans professionals i també una gran tecnologia a punt per protegir-nos de l'amenaça. I és que avui volem parlar de ciberseguretat i ho fem amb dos grans especialistes tecnològics. Saludem el Manel Martorana, és soci i cap de tecnologia digital a NTT Data, i la Marta Fernández Parent, és directora de ciberseguretat també d'aquesta empresa. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Hola, què tal?
Com molt estàs? Bé. Molt bé. Ciberseguretat, eh? Si féssim un titular, podríem dir que ens envoltes moltes ciberamenaces, però que s'escampi el pànic perquè no s'escampi el pànic, perquè tenim les eines, no?, per fer-hi front, em diríeu, Manel, Marta?
Sí, i jo us diria que la principal tendència que estem veient és l'evolució dels atacs de ransomware, que, perquè la gent ho entengui, és una mica com si t'entren a casa teva, et canvien el pany de la porta, no?, i després et demanen diners per retornar-te a la casa, però això amb sistemes informàtics, no? I això és un dels principals tipus d'atacs que estem veient, i el que estem veient és una evolució en com els dolents fan aquest tipus d'atacs i també com ens hem de defensar.
Clar, el que és innegable és la ciberseguretat és important. L'altre dia una empresa d'energia, per exemple, va tenir un atac de ciberseguretat. Per tant, els ciberdelinqüents estan sofisticant, no? Què em diries? Cada cop en saben més, Marta?
Cada cop en saben més, però estan més organitzats, que també canvia molt el panorama. Estan utilitzant eines com la IA per impulsar els atacs, però el gran diferencial és que són organitzacions, ja no són criminals aïllats, sinó que són organitzacions molt disperses, el qual també fa més difícil l'identificar-los i el poder-los detenir.
Clar, perquè quines en diríeu que són les amenaces principals? No? Abans en comentaves unes, i per què també són perilloses cada vegada, no?, més aquests ciberatacs?
El ransomware continua sent el capdavant del tipus d'atacs, però continua estant molt, molt actiu també el phishing, vale?, que són aquests correus electrònics que simulen ser legítims i no ho són. Els atacs de denegació de servici, que el que intenten és immobilitzar o impossibilitzar l'activitat mitjançant grans tràfics, que el que fan és col·lapsar els sistemes i que aquests no estiguin actius com haurien d'estar. Llavors, aquests tipus d'atacs continuen sent els més actius, però la manera de perpetrar-los també està canviant, perquè s'està impulsant també amb l'ús de la IA.
Clar. I a més, amb la IA, Manel, la intel·ligència artificial està al darrere de l'augment dels ciberatacs, és a dir, multiplica la IA que hi hagi més ciberatacs?
Sens dubte, la IA multiplica gairebé qualsevol activitat humana, la bona i la dolenta. Aleshores, nosaltres estem veient que vora el 20% dels atacs, dels ciberatacs, utilitzen eines d'IA de forma intensiva en la forma de fer els seus atacs. Aleshores, el que fa és que els ciberdelinqüents siguin més productius i siguin més eficients. Exactament el mateix que quan utilitzem la IA en qualsevol altra activitat humana. Per tant, també les persones que ens dediquem a la ciberdefensa, diguéssim, no?, amb els ciberdelinqüents, doncs també són més productius i més eficients utilitzant la IA.
Clar. Amenaces principals en les que ens enfrontem, i quin paper juga la geopolítica també en els ciberatacs, no?, que veiem avui?
Doncs la geopolítica està al capdavant, també. Per què? Perquè al final estem sortint del que és l'àmbit de les guerres, diguem, tradicionals, a les ciberguerres. I s'està utilitzant la ciberseguretat com una eina més per destrontollar i per desestabilitzar governs o altres països. Ho estem veient, o ho vam veure ja i encara continua, amb l'impacte de ciberseguretat derivat dels conflictes del tipus Rússia i Ucrània, o Estats Units i Europa, etc.
Ens fem em fan moltes preguntes, no? Perquè com a ciutadans, no, volem sentir-nos segurs, les empreses també gestionen moltes dades nostres i per tant ens volem sentir segurs, no? I per què, si tenim més lleis i detencions, em pregunto per què els atacs no disminueixen, no? Em diríeu, els actors maliciosos s'adapten més ràpid també a aquests canvis i sobretot que després m'explico els sectors que estan sent més atacats i per què, no? Per on comencem?
Home, jo et diria que pel fet que no disminueixen és perquè el cibercrim és un negoci extremadament lucratiu, i on hi ha un volum de diners que es mouen molt grans. Aleshores, la motivació per als delinqüents per exercir la seva activitat, diguéssim, en el món de la ciberdelinqüència, doncs és molt, molt, molt atractiu. A més que tens facilitats per fer-ho en el sentit d'actuar de forma global internacionalment, no? des de països que no tenen doncs, acords amb els països on tu estàs actuant, etcètera, que altre tipus de delinqüència, doncs, evidentment, no té aquestes facilitats.
Quan dius guanyar diners, són milions i milions d'euros els que es guanyen?
I milers de milions.
I milers de milions,
clar, clar. És a dir, és un dels sectors ja a nivell industrial, diguéssim, comparat amb sectors industrials legítims que mouen més, més diners a nivell mundial.
Sectors que estan sent més atacats, i per què?
El sector públic és un dels sectors més atacats per l'impacte que té més social, sector financer, infraestructures crítiques... I educació també està augmentant. Des de l'any passat en aquest hem vist un augment.
Clar. És cert que Estats Units és, en diferència, el país més atacat del món?
Estats Units està al capdavant, correcte. Segurament molt relacionat amb la part geopolítica que hem comentat abans. I aquest any ha entrat Tailàndia dintre del rànquing, però la Índia i Israel continuen sent països molt atacats.
Espanya, de moment, no tant. Veig que la llista hi ha Estats Units, Tailàndia, Índia, Israel, Alemanya, Espanya és un d'ells, però no està a l'inici, no, del rànquing.
Per sort no estem en el top. I bueno, això també és degut a que tenim molts, molt professionals en el país.
Perquè mantinguin els oients, el cost mitjà global d'una bretxa de dades arriba a 4,44 milions de dòlars, sí?
Sí. Al final, això de què deriva? És l'impacte que hi ha de disrupció de negoci, és a dir, quan un negoci para, això té un impacte econòmic, el rescat que poden demanar per les dades... que s'han robat.
Quan es demana de diners per rescats de dades?
Pot variar molt, però la recomanació sempre és la mateixa, no pagar-ho.
Clar, no s'ha de pagar, pel rescat. Sempre, no s'ha de pagar. Però què poden demanar? Des d'un milió d'euros a infinit, a mil milions d'euros, què es pot demanar, clar?
Depèn del tipus de dades. Quan més sensibles són o més impacte poden tenir, el valor augmenta. Això és un mercat negre que hi ha al darrere de les dades. Es venen i es trafica amb elles.
I també depèn molt, Xantal, a qui estàs fent el xantatge. És a dir, al final, els ciberdelinqüents el que volen és cobrar. Aleshores, depèn de la mida de la companyia, depèn de la mida de l'organització i de la seva capacitat de poder pagar, doncs evidentment els rescats que es demanen són diferents. Jo, de totes maneres, també m'agradaria posar l'accent en que no només els dolents estan evolucionant en les seves capacitats. El que també estem veient és que les grans companyies, també aquí a Espanya, i les grans administracions públiques incrementen les seves inversions en ciberseguretat i posen molt de focus en garantir la seguretat de les dades en les que treballen. Jo crec que la gent ha d'entendre que això és una cosa que tothom es pren molt seriosament.
Clar. Per acabar, no hem de baixar la guàrdia, però tampoc angoixar-nos, però sí que és un tema que cada vegada creixerà més i més, perquè, com deies tu, es guanyen molts diners i, per tant, els interessa que hi hagin aquests ciberatacs.
Sí, però la tecnologia també s'està posant a favor d'aquesta protecció de les dades. Les grans empreses tecnològiques i els fabricants de solucions estan invertint moltíssim per millorar les capacitats de detecció i frenar aquest tipus d'atacs.
Déu-n'hi-do. El món, Déu-n'hi-do. I Estats Units, Déu-n'hi-do també, molt atacat també. Bé, això és el món que tenim i la ciberseguretat, fa uns anys no en parlàvem, però ara és molt important i és un tema de titular i de primera plana, de diari. Per tant, gràcies avui Marta i Manel, sabem que estem en bones mans, no? Amb professionals com vosaltres, no? Que us dediqueu a això, a parar, no? També aquests atacs. Gràcies, felicitats, gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies. Back to shore, we're all playing the same game, waiting on a
Catalunya, més de 80.000 alumnes estan cursant algun grau de formació professional, una sortida que cada dia té més seguidors perquè augura feina, que és el que interessa, i un bon futur professional. Doncs ara us volem parlar d'una eina tecnològica innovadora que pot ser útil per a aquests alumnes. Avui molt contents de saludar Josep Manel Rodeiro, que és creador i impulsor d'aquesta idea disruptiva. Què tal? Com estàs, Josep Manel?
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé. Què és, a veure, explica'm fàcil què és MR Playtech, per què ajuda a molts alumnes, com a emprenedor que ets, què em diries, no? Què és el que heu aconseguit amb aquesta tecnologia?
Bueno, MR Playtech és una empresa catalana, som d'aquí, tots dos socis, que estem creant, en tenim ja quatre i seguirem fent, simuladors per educació, simuladors online perquè els alumnes practiquin.
Val.
Perquè no es quedin només amb la teoria.
Uh-huh.
De fet, sempre hem après així, és a dir, els aprenents, els becaris, els juniors, què són? Són persones que estan aprenent dintre d'un lloc de feina. Però clar, això és lent i si la pifien hi ha conseqüències.
Clar.
Llavors, nosaltres el que hem fet és crear uns simuladors on fan com si estiguessin en una empresa, resolen els mateixos problemes, però encara que s'equivoquin no hi ha cap problema.
Però és com un videojoc, és a dir, un videojoc que estàs a dins d'una empresa, sí? Seria correcte?
Bàsicament sí. El format és de videojoc, tot i que, i a més tens nivells, comences fàcil i cada vegada ho vas embolicant una mica més i ho vas fent més real.
Molt bé, doncs surt aquesta idea?
Pues mira, va començar una escola que ens va demanar per fer un programa per explicar una cosa i se'ns en va anar una mica la pinça i ens vam passar de frenada i vam fer tot un videojoc. Vam trobar un programador molt bo que ens va donar més idees encara i vam fer una cosa que era molt, bueno, molt, molt interessant.
Clar, quines feines estan replicant? És a dir, aquests videojocs per als alumnes, quines feines, per exemple, quines serien, no?
Doncs mira, com que jo vinc del món de la logística i el meu soci de la informàtica, ell s'ha ocupat més de que funcionin els videojocs,
sí?
I jo he posat més el que serien els continguts pedagògics. Llavors estem molt orientats, aquest videojoc, a la gestió d'estocs. Tu deixaries que algú es dediqués a comprar els teus productes per poder-los vendre després?
Uh-huh.
O li demanaries molta experiència i moltes coses? Pues tu jugues a comprar i vas veient si trenques, si no trenques,
vale,
què passa?
Molt
i
bé.
Vas aprenent a comprar quan toca.
Però em sembla molt interessant. Això està als instituts ara mateix?
Això està als instituts.
A quins instituts està? Doncs
pues mira, l'any, fa dos anys ja l'Institut de Logística de Barcelona ja ens ho va agafar, l'any passat ho va agafar a Euroaula aquí a Barcelona també, als Sandrassos a Figueres, al Bosc de la Coma a Olot. Tenim diversos aquí, n'hi ha un a Andalusia també, i aquest any doncs, estan repetint i estan ampliant a tenir més videojocs i més jocs dintre del videojoc.
Clar. Bona idea emprenedora. Jo sé que amb més de 600 alumnes ja l'estan utilitzant i suposo que això també, Josep Manel, els docents o els professors també estan encantats, no? Perquè és una feina que els hi facilita, perquè una cosa és quan a tu t'expliquen la teoria, no? Al final totes les feines i tots hem estudiat cursos i carreres, no? I una cosa és quan t'expliquen la teoria i l'altra la pràctica. Llavors, a mi, per exemple, és a dir, fer de periodista amb un videojoc, no sé si aquest mòdul el tindríem, però està clar que amb el videojoc aprens el que faràs a la feina, no?
Amb el videojoc aprens el que faràs a la feina, ho practiques,
clar,
veus què passa i agafes aquella confiança amb les teves decisions, que és això que ara tothom demana de tenir criteri, i experiència, ja no vas totalment perdut. T'he explicat el d'estocs, però en tenim un altre, que
sí?
És una IA, perquè ara tothom té IAs,
sí,
que en lloc de ser per atendre els clients, és el client.
Val.
Aleshores, el client que et diu no m'ha arribat el paquet, si estàs parlant d'una atenció al client d'un e-commerce, o l'habitació no està en condicions, si estàs parlant d'algú del sector de l'hostaleria, et serveix per entrenar-te a parlar amb algú sense quedar malament amb cap client.
I quant dura, més o menys, aquest videojoc? L'aprenentatge, una hora?
La partideta pot durar mitjoreta o així. Pots anar fent una i una altra i una altra i després analitzar què has dit, què ha contestat.
I et dona resultats de si ho has fet bé malament.
La IA t'analitza,
clar,
des de l'ortografia, que ja sabem com anem tots, fins a si la solució era prou bona, si el to era correcte i tal. I pots anar programant el client perquè primer sigui un bon Jan i al final sigui un client una mica més difícil.
Mira, ara que no s'enfadi la gent jove, però jo el que he notat és que la gent jove, que aquí tenim el Gerard, que és un membre de l'equip molt jove, porta molta iniciativa, però també he notat alguna, no ho dic pel Gerard, en general, el tema de l'ortografia que has dit, la gent jove ha canviat això en la nostra generació, la seva.
Bueno, perquè la nostra generació llegíem i escrivíem.
Sí.
I ara tot és molt més visual. Nosaltres mateixos estem fent un videojoc.
Clar.
No, estem fent una novel·la.
Avui explicant aquesta iniciativa emprenedora, no? A través dels videojocs es pot ja aprendre un ofici, no? I en aquest cas, doncs, això ho estan fent a instituts de Catalunya amb formació professional i, per tant, és com practicar en la part virtual, no? Per després fer-ho realitat. Clar, suposo que també el feedback de les empreses estan contentes perquè, clar, la gent ve amb més pràctiques, no? Podríem dir, no?
Bueno, el que els d'Euroaula, que ho van fer l'any passat i que ja han enviat alumnes a fer pràctiques, deien que arriben menys verds,
sí,
però com un 30% menys de temps per situar-se en el lloc de feina, perquè hi ha molts conceptes que ja els hi sonen i que ja els han treballat.
Sí. Els simuladors de totes les professions, és a dir, què teniu pensat ampliar? Voleu fer més professions? No? Fins a on podeu arribar? Perquè es poden replicar, no?, totes les professions?
Bueno, de moment hem començat per les que coneixem, però a poc a poc això es pot anar ampliant cap a on sigui. De moment ara, l'altre que estem fent també, i aquest l'hem fet amb l'ajuda d'un centre de formació professional d'informàtica, o sigui, el videojoc l'han fet alumnes d'FP, és un magatzem on tu passeges pel magatzem. Tenim una altra startup allà a la incubadora on estem, que es dedica a virtualitzar espais, i hem virtualitzat un magatzem de manera que tu pots anar de visita i veure-ho tot, o hem omplert de continguts explicant què és cada cosa, i pots anar de visita sense anar físicament a molestar ningú i sense que se't perdin els alumnes per on no han d'anar.
Molt bé.
I li hem afegit un videojoc perquè facin les feines virtuals, també.
Molt bé, escolta, has complert el teu somni amb aquest projecte o què? És interessant, és molt interessant.
Quan arribi a tenir volum, sí.
Clar.
Sí, sí, perquè la veritat és que ho ajunta tot. Formació, coneixements...
Home, 600 alumnes està bé.
Sí, però n'hi ha, ara tu has dit, 200.000, més... ja, només en Espanya.
Ja. Bueno, falta que arribin més instituts.
Per això. Aquest any ens hem ampliat a tot Espanya.
Molt
hem
bé.
Muntat, cada any, és la tercera vegada que ho fem, ja fem una lliga, un campionat entre instituts, els hi deixem de franc i juguen amb un escenari, i aquest any tenim 40 i tants centres i 50 i pico docents hem format ara fa molt poc, hem començat aquesta setmana.
Molt bé, doncs escolta, felicitats.
A veure quan s'animen.
És una bona idea, felicitats pel projecte, perquè és una forma d'aprendre de manera virtual, no?, i que després doncs es pot replicar. Per tant, molta sort, Josep Manel, en aquesta idea, que segurament que arribarà a més instituts. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem programa avui amb una frase de l'escriptora Toni Morrison, que va obtenir el Premi Nobel de Literatura l'any 1993. Una frase que tots els emprenedors i emprenedores haurien de tenir escrita ben a la vora, i és aquesta: si hi ha un llibre que vols llegir i encara no s'ha escrit, escriu-lo tu. Com sempre, gràcies a tot l'equip que fa possible el Revolució. L'equip és imprescindible sempre. Júlia García, Isma, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies també, oients. També sou vosaltres imprescindibles i importants. I ens retrobem diumenge a les 10, de 10 a 11 a Catalunya Ràdio. Gràcies.